Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. 12 detinguts, dos dels quals menors, 20 agents ferits, almenys dos establiments saquejats i dues furgonetes inutilitzades. És el balanç provisional dels aldarulls que hi ha hagut aquesta nit durant la concentració contra les restriccions establertes per controlar la Covid al centre de Barcelona. La protesta l'han convocat a través de les xarxes socials diferents col·lectius que no estan d'acord amb les restriccions dictaminades pel govern. La Guàrdia Urbana ha comptabilitzat la participació d'unes 1.500 persones, des d'afectats pel tancament dels seus establiments fins a negacionistes de la pandèmia i grups d'ideologies polítiques radicals. Mossos ha respost amb càrregues un grup violent d'unes 50 persones que han llançat objectes i pirotècnia contra la línia policial. El director del cos, Pere Ferrer, ha afirmat al Catalunya Nit que darrere hi ha l'extrema dreta.
Aquesta manifestació, a mesura que ha anat passant la tarda, s'hi han anat afegint altres grups, que podríem qualificar en un primer moment de negacionistes, i després s'hi han afegit altres grups minoritaris de perfils d'extrema dreta, doncs, que treballarem per poder concretar durant els propers dies en el marc d'aquesta investigació policial, que són els que han acabat generant aquests aldarulls gravíssims al final de la manifestació, de la concentració.
Els aldarulls s'han escampat per diferents carrers de Ciutat Vella, s'han cremat contenidors, mobiliari urbà i a la plaça d'Urquina, on el foc ha fet caure part de l'enllumenat de Nadal. Tot plegat en el primer dia en què han entrat en vigor les restriccions perimetrals de mobilitat durant el cap de setmana. Hi ha hagut una reducció del 34% del nombre de vehicles que han entrat o sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. A les zones de costa, amb segones residències, també s'ha reduït l'afluència de visitants en relació a un cap de setmana normal. A l'Hospitalet de Llobregat hi hem enviat una unitat mòbil. Sapiguem com s'està vivint la nit en aquesta ciutat metropolitana. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela, bona nit.
Bona nit. Els Mossos d'Esquadra patrullen aquesta nit pels carrers de l'Hospitalet de Llobregat per fer complir les restriccions que estableix el confinament perimetral que coincideix amb el toc de queda aquest cap de setmana. Segons el cap de guàrdia de la comissaria dels Mossos aquí a l'Hospitalet, avui surten amb la intenció d'informar, però no descarten sancionar.
I intentar que tothom que estigui al carrer a partir d'aquella hora, doncs, com a mínim informar-lo, i en el cas de que estigui, podria ser que tinguéssim alguna persona, doncs, que encara, tot i que és divendres, encara no s'hagués assabentat de la normativa, doncs informar-lo, i aquelles persones que en principi, doncs, ja se'ls ha detectat durant el llarg de la setmana, doncs a partir d'aquí sancionar-lo, no hi ha més.
I és que segons el cap de guàrdia dels Mossos, com a la resta de municipis del país, a l'Hospitalet la majoria de la gent és responsable, però també hi ha persones que incompleixen sistemàticament les normes. David Àngela, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
I pel que fa al virus, Catalunya no aconsegueix frenar les dades sobre l'evolució. Salut notifica 5.400 nous positius i s'incrementa l'atenció als hospitals. Més de la meitat dels ingressats a les unitats de crítics estan afectats de Covid. El risc de rebrot frega els 900 punts. Al conjunt d'Espanya, Sanitat ha notificat un nou rècord de contagis, amb 25.500 positius en les últimes hores. I de la crònica internacional, almenys 19 morts i més de 400 ferits en un terratrèmol al mar Egeu entre Grècia i Turquia. La majoria de les víctimes són turcs de la ciutat costanera d'Esmirna i encara hi ha persones atrapades sota la runa. A l'illa grega de Samos hi han mort dos adolescents.
Crec que és hora de presentar-me. Sterling.
I ara parlem de la plataforma de continguts audiovisual Disney Plus, que ofereix des de divendres contingut en català. Per ara són dues pel·lícules, Aquests espies disfressats i Frozen 2. La versió catalana, però, no figura com una opció en la pestanya d'idioma, sinó que s'ha de buscar entre els extras. Des del Departament de Cultura asseguren que Disney ja treballa per incorporar més títols a la seva oferta i té a la seva disposició 11 pel·lícules més estrenades en català des del 2013 gràcies al suport de la Direcció General de Política Lingüística. Recordem que el fet que Disney Plus no oferís cap pel·lícula doblada al català quan va arribar a Catalunya el mes de març va generar moltes crítiques i una campanya de la Plataforma per la Llengua amb l'etiqueta Disney Plus en català. Plataforma per la Llengua considera que Disney segueix discriminant el català. Dels esports, Ronald Koeman diu que Ansu Fati té molt talent i bon rendiment, però que ha de millorar pel que fa a la concentració. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Alavés i el tècnic holandès només disposa de dos centrals, Piqué i Lenglet. La vuitena jornada de Lliga de Primera ha començat aquest divendres amb l'Eibar 0, Cádiz 2. I a l'Eurolliga de Bàsquet, el Barça ha guanyat a la pista del Baskonia per 71 a 72. Nicola Mirotic ha tornat a jugar després de superar la Covid-19 i ha evitat amb un tap una última cistella que hauria donat la victòria als bascos.
Fins aquí les notícies.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Esteu enganxats al mòbil? Diumenge parlarem d'un problema gravíssim que no para de créixer a la nostra societat, l'addicció al mòbil, amb el psicòleg Marc Massip i amb una noia que està patint aquest problema. I amb Josep Coll, consells per a emprenedors amb música en directe, parlarem de les tecnologies que seran tendència al 2021 i el futur de l'energia solar.
Revolució 4.0, diumenge de 10 a 11 de la nit, amb Xantal Llavina.
I a més, a l'app de Catalunya Ràdio i catradio.cat. Catalunya
Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Aquesta veu que sentiu ja no la tornareu a sentir si no poseu discos o... Ai, què dic, posar discos, per l'amor de Déu! Apreteu botonets i coses així.
Encara es posen els discos, home.
Sí? Bueno...
I tornen les cassets, tornen.
I tornaran als cinemes. Bé, continua sí. També, torna a la finestra discreta.
Els cinemes un dia seran una cosa vintage, llavors. Sí. Es posarà de moda.
M'estàs dient vintage?
No, què vas? No sóc el primer vintage. No, no, som vintage. Jo sóc un jove vintage.
Tots som vintage. Doncs aquest programa de cinema en un país sense cinema i sense cinemes continua endavant amb tota l'energia positiva i ara canviarem una mica de registre i seguirem amb seccions habituals del programa. Però us explico que aquest senyor que va morir el dia 19 als 62 anys era Tony Lewis, compositor, cantant, baix, nascut a Londres, líder dels The Outfield. Van començar junts el 1985 i ara feia 2 anys que havien desfet i ell feia la seva carrera com a solista i mira, se li ha acabat el rotllo, pobret meu, però aquí, a la finestra indiscreta, fins les 2 de la matinada. Després vindrà Morricone, eh? Tenim a Tony Lewis de fons. I ara arriba el moment del concurs, sí, senyores i senyors, perquè encara que no hi ha premis, vosaltres teniu moltes ganes de jugar amb nos, d'endevinar la pel·lícula que s'amaga darrere de la banda sonora i les pistes que donarem, i anar sumant punts i sumant punts, a veure si un dia baixa Jehovà i ens porta un regalasso inesperat per qui porti més punts acumulats. Ja ho sabeu, si encerteu la pel·lícula, Enigma, teniu 2 punts. Si també responeu bé la pregunta suplementària, un més, que vol dir 3. I teniu fins divendres de la setmana que ve per enviar-nos la resposta. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. Semana pasada ven propuso això.
Pasó la oportunidad de ser felices.
No, Maxim, no.
Sí. Todo ha terminado. Por fin ha sucedido lo que temía día tras día. Noche tras noche.
Maxim, ¿qué pretendes decirme?
Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros y nos ha separado. Ella sabía qué ocurriría.
Rebeca nos ha vencido y Rebeca ha estat vençuda. La nova, no la vella. Era Rebeca, sí, clar. I sentíem doblats a Laurence Olivier i Joan Fontaine. La pista ho deia clar, no? Que va néixer... quan va escriure la novel·la Daphne du Maurier. I vam parlar de l'hivern i de Winter, perquè és Màxim de Winter, i de que ella va donar nom a una prenda de vestir, era la Rebeca que portem tots avui dia o no, que es diu així perquè ella no té nom, però surt Rebeca, no? Aquesta era la pel·lícula. I després vaig dir una altra pista per la pregunta suplementària. Quin pintor i quin director van estar a la casa de Rebeca, que era Manderley? Doncs a una pel·lícula que es diu Manderley, del 1981, Jesús Garay, de Santander, era el director, i Ocaña, el pintor, era el protagonista. I aquesta era la resposta bona. Per tant, senyores i senyors, ja ho sabeu, no guanya ningú. Guanyeu tots. Què passa?
Re, que la setmana passada dèiem quina carrera més estranya està portant Ben Wheatley, el director del remake de Rebecca Netflix. Que el Pere va dir, la següent que ha de fer és Tomb Raider 2, i aquesta setmana ha confirmat que és el director de...
Megalodon 2.
Uau! Gran progresso!
Sí, molt heavy.
Amigues i amics, ara m'heu d'identificar aquesta pel·lícula.
Liz, ¿lo harías? ¿Se la darías a leer a Gilles Levy? Y dile que no se trata de ninguna de esas traducciones del ruso, que yo no me he escapado del telón de acero, pero que sí sé lo que es sentir como...
¡Tener sentimientos! Tú sabes lo que es tener sentimientos, ¿verdad?
Supongo.
Nada de suposiciones, te avala la maestra de la ironía. Mary Noel Blake sabe lo que es tener sentimientos, y eso es como el que tiene dinero en el bolsillo. Pero no cuentes con el bolsillo de Gilles Levy, él no tiene bolsillos. Se viste en sastrerías demasiado caras.
¿Y por qué no Gilles Levy?
A Gilles Levy le interesa lo que él llama literatura seria. ¡Literatura seria! Pregunta y te lo dirán. Y solo hay dos mercados para esa literatura en este país, los homosexuales y los judíos.
Decir eso es repugnante.
Quina música, quina banda sonora més meravellosa. Quins records, Oriol, oi? Bé, la pista és única. La pista és única. Va ser la darrera pel·lícula de la costella d'Adam. Doncs ja està, amb aquesta pista... Doneu-li voltes, escolteu la música, recordeu coses i ens dieu com es diu aquesta pel·lícula. I a més, si voleu un punt suplementari, al fons, Guillem, s'ha de respondre aquesta pregunta també. Aquesta música sonava cada dia, és a dir, cada nit, més enllà d'on... Va ser la darrera pel·lícula de la costella de Dan i responeu també, aquesta música sonava cada dia, cada nit, més enllà d'on? El moment dels gatets. Ja tenim a la Sílvia a taula. Hola, Sílvia.
Hola. Estic ara viatjant en el temps i m'has fet molt feliç amb aquesta música. Només dic això.
Pobre de tu.
Ja, ha hagut un moment que ell ha patit. Oriol, ha patit una mica, però...
Quin escàndol, sisplau, cavaliere. Bueno, escolta, anem per les notícies, perquè a banda de la notícia de que ens hem quedat sense cinema... Amigues i amics, la Sílvia porta la butxaca plena.
Doncs comencem amb que Netflix ha iniciat una campanya perquè Chadwick Boseman rebi un Oscar pòstum.
Sí, amb un Òscar, ja veurem si es fan, previsions de l'abril del 2021, però vaja, per mi seria una aposta segura, considerant que aquest any ha estat fluixet, també.
Home, a veure, alguns protestarien, eh?
I ara una que li farà molta il·lusió a l'Àlex.
Ui!
El director del remake de Rebecca, Jason Statham,
sí,
i que tan adora Àlex Gorina i Macià, ja té un nou projecte. Dirigirà la segona part de
Megalodon. Ens has fet un spoiler, Guillem.
Però, s'ha avançat, però jo he rematat el passe del fons.
És veritat, és
que
veritat.
M'ha deixat allà.
És culpa meva.
La culpa és del fons.
Orden!
Netflix vol convertir-se en el rei dels monstres. La plataforma està pensant a llançar una nova sèrie animada de Godzilla. Ens agrada.
No ens desagrada. Quan has parlat de que s'especialitzen en monstres, pensava que volies dir la sèrie nova que faran sobre Conan el Bàrbaro.
Sabeu que fa unes setmanes que només fan que parlar de la segona part de Notting Hill. És a dir, de reunir...
Perdó?
Notting Hill, te'n recordes d'aquella pel·lícula de Julia Roberts and Hugh? Doncs sembla que podria haver-hi una segona part.
Això què és? Aquesta cacofonia. A veure, la imitació primer.
A veure, imitació.
Solo soy una chica normal deseando que la quieran. No, era algo així.
Era molt bé, molt bé. A mi m'agrada, la pel·lícula. Res. Doncs Hugh Grant ha dit que estaria disposat sempre i quan aquesta segona part sigui una mica més fosca.
Més fosca?
Totes les segones parts més fosca.
Més fosca.
I més...
La finestra discreta, la segona part, hauria de ser més fosca.
Va, una mica ordre. Va, més Remembers When actualitzats. Es veu que també tindrem sèrie de televisió de Flash Dance a Paramount Plus.
No, a Paramount Plus.
Sí, una mica de ball.
Jo que volia saber si la Sílvia era de les coses que estudiava a la universitat, el Flash Dance i tot això.
Sí, aquesta cosa a mi, hi ha una part de mi que li agrada, què vols que et digui?
I serà una segona part?
No, serà una sèrie.
Una sèrie, però és una segona part, és una seqüela, és una continuïtat, és una no sé què, no?
Va,
no. Dark Flash Dance.
I ara, notícia dedicada a l'Alfons Gorina. Arnold Schwarzenegger, o altrament dit Terminator, ha superat una delicada operació de cor. Però ja hem de dir que ha passat el tràngol i que passeja tranquil·lament per on?
Per Cleveland, que va penjar un tuit dient quin lloc tan meravellós, quines estàtues que teniu. No se m'ha ocult passejar per Cleveland i anar pensant a gaudir el paisatge, però vaja.
Very nice.
Sí. No, home, no pot ser això. Terminator no pot morir mai. What's new,
Pussycat? L'última, es veu que els fans de la família Adams volen que Johnny Depp aparegui en la nova sèrie de televisió de Tim Burton.
I què farà de la mà? De la mà que camina?
Volen que sigui Gómez. He de dir, Tim Burton, família Adams, Guillem, és tan inevitable com previsible.
La setmana passada ja era com, en sèrio?
No teniu aturador, No teniu aturador, Ara porto jo la meva notícia.
Quina és?
Fa 90 anys... La película que va a guañar la tercera nit del Oscar, sin novedad en el frente.
En el frente o estás vivo o muerto, eso es todo. No se puede engañar a nadie mucho tiempo. Allí sabemos que estamos acabados, estando vivos o muertos. 3 años luchando, 4 años. Cada día es un año y cada noche un siglo. Nuestros cuerpos son tierra y los pensamientos arcilla. Dormimos y comemos con la muerte. Estamos acabados porque no se puede vivir así sin estar vacío. No he debido volver. Mañana me iré. Me quedan 4 días, pero no aguanto más. Vuelvo al frente. Lo siento.
Old one on the Western Front. Old Quiet on the Western Front és el títol original de la pel·lícula que ens està encantant. A veure, és una pregunta suplementària. Qui és qui canta All Quiet in the Western Front? No ho teniu clar, vosaltres?
No! Elton John, no?
Tot tímidament ho diu, per si de cas que no la cagui.
Jo sempre... temerós d'equivocar-me.
Fa 90 anys, aquesta obra mestra que va guanyar l'Oscar i va perdre totes les altres 8 categories en les que competia. La tercera nit dels Oscars, que va ser la primera que va votar tota l'acadèmia, perquè abans només hi havia un comitè que votava. i eren subornables, diguem, no? Era una pel·lícula de Lewis Milestone, basada en la novel·la d'Eric Maria Remarque, i és la primera gran pel·lícula antibalicista de la història, i a més amb un prota alemany a la Primera Guerra Mundial. Era una autèntica originalitat. De manera que celebrem aquests 90 anys de Sinovidad en el Frente, i encara que no és muda, al fons,
sí,
posa-la en la llista de les pel·lícules que has de veure amb urgència.
Quan acabi el cicle de cinema,
quan facis King Vidor,
endavant,
quan sí, facis King Vidor, veus el gran desfile i després Sinovidad en el Frente.
Mossega sense por la tarantel·la indiscreta.
Vengo por negocios. Necesito tu ayuda. Me han encargado llevarlo de vuelta con los suyos. Si consigo localizar a otros mandalorianos, ellos podrán orientarme.
Este no es lugar para un niño.
Él va donde vaya yo.
Doncs bé, tornem a estar a les plataformes com a única alternativa, de moment, i bé, gràcies a Déu que almenys tenim això. Evidentment, avui arriba The Mandalorian, la segona temporada.
Unes ganes.
Què passa? Que és molt important.
Home, és la sèrie, el primer spin-off de Star Wars, no?
Sí, sí, és la primera sèrie...
Ah, no és del Señor de los Anillos? No. Sonava Señor de los Anillos.
El Mandalorian no és la primera sèrie en carn i ossos de l'univers Star Wars.
I com en carn i ossos? Carrie Fisher no era de carn i ossos?
La primera sèrie televisiva.
Ah, 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 ah,
animació.
Fins ara havia hagut animació. A més, la porten persones com Jon Favreau o Dave Filoni, que era fins ara el protegit de George Lucas i l'encarregat de les sèries d'animació. Mm. I està sent el refugi de tots aquests que estem com enfadats amb les noves pel·lícules. L'essència de Star Wars es troba dins del Mandalorian, no? Impecable, més la música, tot.
No, la veritat és que està molt bé, i t'he de dir que molts diuen que el futur de les pel·lícules de Star Wars serà molt més aquest,
sí,
perfil.
No, i ja no només de les pel·lícules de Star Wars, a totes les pel·lícules, perquè tota la sèrie està rodada amb un invent que s'ha matat el Favreau. No sé el nom tècnic que li han ficat un nom... I és tot un plató 360 graus on els escenaris virtuals es projecten a una pantalla i, per tant, tot queda dintre la càmera a nivell d'efectes, The Wolf, la vàlvula, i ho estan adaptant diferents ciutats i moltes pel·lícules ara es faran així també pel coronavirus, perquè et permet tancar-te i fer això...
Tancar-te on, a casa?
A un gran estudi de gravació.
Ah, d'acord.
No, i que està canviant també la manera d'entendre els rodatges.
Però no podran tancar-se, no, perquè si tanques, va i et contamines.
No, però per fer pel·lícules històriques, pel·lícules fantàstiques...
Sí, home, sí. Pilles o no sí, pilles
sí,
la...
Sí, no, perquè estic aquí amb el mantra del Mandalorian.
Doncs arriba avui a Disney Plus, la segona temporada. També arriba a Amazon Prime Truth Seekers, la nova sèrie de Simon Pegg i Nick Frost. No sé si has tingut temps de veure-la, però que té pinta de ser divertida, vaja, com tot el que fan. A Netflix podeu trobar Bronx amb el Jean Reno i Casa Jena o Amor de Calendario, pel·lícules que semblen tretes més d'algoritmes, que diem.
Sí.
I, en canvi, vam dir que comentaríem amb una mica més de profunditat les estrenes de la setmana passada. Comencem per Sofia Coppola, On the Rocks, que podeu trobar a Apple TV. Guillem?
Apple TV Plus, però bé, una seqüela espiritual, no?, de Lost in Translation, en certa manera, no?
Un moment, calma. Digues bé el títol, que si no, no ens
Lost
entrarem.
Lost in Translation
Lost
seria...
És que ens ho perdem en la translation.
Sí, no, en la vamos. Translation. En la vocalization, no?
Sí, sí.
Seria una seqüela espiritual en el sentit de tornar a treballar amb Bill Murray, una altra protagonista femenina, en aquest cas la Rashida Jones, pare i filla, realment dintre de la trama, per tant, una cosa també molt Coppola, no? I pots veure una miqueta la relació Sofia, potser amb la idea del seu pare, però bé, a mi m'ha agradat, funciona bastant bé.
A mi també m'agrada veure la...
cosetes que no, però sí.
No és rodona, però m'agrada veure la Sofia Coppola, que ha deixat una mica enrere la nena rebel, sí, de les pel·lícules, i ja és una noia d'un altre estil, i em sembla molt significatiu que agafi el Bill Murray, no?, que era l'actual Lost in Translation, per fer de pare, vull dir,
és està una molt cosa... perquè és un pare idealitzat, però que un pare que va com amb les seves aventures pròpies, va posant merda a la filla sense que...
Va posant merda a la filla.
Merda, lius mentals, perquè ella es pensa que el marit li és infidel. I diguéssim que el pare li alimenta aquesta aquesta presunció, no? I
ui,
tampoc
està
així.
Déu.
I no, després...
M'agrada.
No, a mi també. Sofia Coppola, de moment, segueix ben amunt. I ha estat un èxit abassegador en la segona part de Borat, que també la podeu trobar a Amazon Prime. Ja ho vaig dir la setmana passada. És igual de salvatge que la primera, però és que realment, amb el Guillem dèiem, hi ha escenes. És increïble que hagi pogut fer-les. Rodolf Giuliani, vaja.
No, i tant. I passar el confinament amb dos rednecks. Sí que és cert que és una pel·lícula de seqüela que és molt més bondadosa amb alguns dels seus, les seves víctimes. Per exemple, la gent que és més gent de carrer, com aquests rednecks o tal, els hi tracta amb certa bondat. Però, en canvi, quan va disparar contra polítics, és brutal. I Amazon, que ha pagat 80 milions de dòlars per quedar-se amb els drets de la pel·lícula i que ha pujat també d'usuaris moltíssim.
Doncs acabarà als cines, eh?
No ho sé, ja veurem. També han pagat 100 i pico per Coming to America 2, la nova de l'Eddie Murphy, no? El Príncipe de Zamunda. I, en canvi, James Bond va sonar, però es veu que van demanar unes xifres astronòmiques i, de moment, ningú l'ha comprat. Però ja veurem.
No, però està bé, Borat 2, realment, jo no m'esperava que fos al nivell de primera. I és una pel·lícula, una recepta contra l'estat actual de la comèdia que no troba el polític incorrecte, no sap... i en canvi aquesta pel·lícula s'atreveix a ser de tot en uns temps on sembla que és molt difícil fer comèdia.
Colpeja la llibertat d'expressió, cosa que el 2006 era més fàcil, realment. Sí. I també trobem a Netflix una pel·lícula de participació catalana que es diu Menéndez.
Menéndez?
Sí, Menéndez.
Es podia dir Pujol.
Sí,
no,
però...
No sé, vull dir...
Té una explicació, no?, perquè hi ha una coproducció mexicana també, però en qualsevol cas és una estrena d'avui molt pertinent, perquè és el cap de setmana de Halloween i de les bruixes i del terror.
Que ningú no celebrarà i que no hi haurà castanyes ni reunions familiars.
Això és veritat, però podeu veure pel·lícules de terror
podeu
de casa.
Podeu veure Menéndez, qui... Escolta!
I que està protagonitzada, entre altres coses, pel Juli Fàbregas, no?, que fa un paper d'aquests que agrada, eh?, de sacerdot cremat de la vida, alcohòlic, passat de voltes, i que de cop li porten una noieta que sospiten que pot estar... Ai, posseïda pel diable. Doncs avui ha arribat a Netflix Menéndez, El dia del senyor, i tenim el Juli Fàbregas infiltrat en aquesta pel·lícula perquè ens pugui explicar unes quantes, uns quants detalls, anècdotes, secrets d'aquest film. Juli, benvingut a la finestra indiscreta, Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Tinc molta curiositat per saber com arriba aquest projecte a les teves mans, no? Aquest projecte tan atípic, diguéssim, dins de la nostra cinematografia.
Sí, això... aquest guió m'arriba... Podríem parlar de l'any 2015-2016 a mans del Santi Alvarado, que és el director i co-guionista de Menéndez, El dia del senyor, junt amb Ramon Sales, que són qui escriuen aquest text. I ells, d'alguna manera, ja em van dir que mentre anaven escrivint, i ja em coneixia amb el Santi, el director, mentre anaven escrivint, van pensar en mi, en aquest paper d'aquest sacerdot, i me'l van enviar. Me'l vaig llegir i em vaig enamorar moltíssim del personatge, del guió, i bé, després hi ha hagut un llarg procés fins que hem pogut aixecar la pel·lícula.
La veritat és que deu ser bastant apassionant ficar-te en un personatge així, imagino. Per fer una aproximació realista, malgrat la pel·lícula tingui així, doncs, també trets una mica sobrenaturals, perquè, clar, per un sacerdot, això de la pèrdua de la fe o això de sentir que no pot ajudar els altres, deu ser un trauma molt important, no? M'agradaria saber, no sé, si vas parlar amb altres capellans o com ho vas fer, vaja.
Sí, cert és que és un personatge que vaig treballar, vaig intentar treballar-me molt. No vaig parlar amb cap capellà en concret, però sí que em vaig documentar molt, vaig llegir molt sobre el tema, sobre el món dels exorcismes, vaig veure molts de documentals, pel·lícules, vaig recuperar la gran pel·lícula L'exorcista, per mi una joia, i em vaig informar bastant amb el tema. Llavors, juntament amb el Santi, el director, vam treballar molt, no? Vam treballar molt aquest personatge, la seva manera, no? Perquè la seva manera interna, aquest patiment que tenia. I sí, va ser un treball de camp, de recerca d'aquest personatge, de cos, de manera de parlar, i un camí molt maco que m'ha encantat fer i bé, que espero seguir fent endavant, perquè aquest projecte, si tot va bé, anirà per llarg.
Has mencionat, inevitablement, sempre que es fa una pel·lícula d'aquestes característiques, doncs, L'Exorcista, no?, del William Friedkin. No sé si, quan tu l'havies vist abans, imagino que sí, si t'havia passat algun dia pel cap, que faries una pel·lícula aproximada a aquella, vaja, d'aquest tipus d'experiència.
No m'havia passat mai pel cap, i és una pel·lícula que admiro, no?, aquesta pel·lícula de L'Exorcista, i no m'havia passat pel cap. I sí, he fet un capellà que també fa exorcismes i res, s'ha intentat en aquesta pel·lícula nostra, que té fins i tot té tocs d'humor negre, s'ha intentat donar aquest gir, no?, aquest gir al gènere, i intentar apartar-ho de tot el que el públic estem acostumats, no?, del món dels exorcismes. Mm-hmm. Ja per començar, quasi sempre, normalment, tampoc podria ficar la mà al foc, però és el capellà, no?, que va a casa de la persona exorcista, que té, en teoria, el dimoni dins, i en aquest cas, per exemple, de casa de Menéndez no se'n surt. Vull dir que ja tenim un primer pas que ell no surt de casa seva. Llavors aquí ja comencem una mica en aquest joc. Però no, mai hagués pensat que faria un personatge d'exorcista.
Em sembla interessant l'entrada de Mèxic, no?, al projecte, perquè sempre m'ha semblat, doncs, per Llatinoamèrica en general, una zona on la religió és un component molt fort a les seves vides. Jo crec que més que aquí, vaja, potser tu pots explicar-ho millor, si realment vas estar allà i com es prenia en el rodatge en aquest sentit, vaja.
Sí, no, evidentment, per exemple, a més s'estrena demà, que és el cap de setmana de Halloween o Dia de Muertos, que diuen ells, i realment tenen una tradició molt, molt, molt forta sobre aquest tema i sobre el tema religiós. I a veure com es rep, també tenen un cinema de gènere, acostuma a agradar a Llatinoamèrica i a Mèxic, acostuma a agradar el cinema de gènere, i anem a veure. Nosaltres hem fet una pel·lícula que podríem definir com políticament incorrecta, que crec com ha de ser dins del gènere, i a veure com es rep. El que sí que jo crec que és una pel·lícula que hi ha moments que l'espectador estarà allà aguantant el que està passant, i jo sempre dic intentar aguantar fins al final per entendre-ho tot. I res, a veure com va per allà, també.
A veure. Una última pregunta, Juli. No sé si tens ja signat has aprofitat per signar un contracte vitalici amb Netflix. T'ho dic perquè, com la cosa pels cines ara mateix no pinta molt bé, seria, a veure, està molt bé que tinguem Netflix. Mira, sí. Podem estrenar altres pel·lícules, hi ha alternatives, però les sales han d'aguantar.
Home, per favor, sí, les sales han d'aguantar. De fet, Menéndez és un projecte que anava a sala. Arrel del primer confinament és quan la pel·lícula ha canviat el seu rumb, no?, i ha acabat a la plataforma Netflix, que arribarà a un gran públic, sí, i que està molt bé que hi hagi Netflix, però les sales han d'aguantar, han de seguir. És una llàstima, crec jo, que de seguida la cultura, el cinema, el teatre, que rebem tant de seguida quan s'ha demostrat, no?, de que és un lloc on no hi ha contagis, on la cultura és segura, i sobretot, passi el que passi, que jo crec que tots hem de tornar al cinema, hem d'anar a les sales, hem de viure aquest art tan maco com és el cinema, i sisplau, de veritat, a la que ens tornin a deixar obrir, per favor, les sales, omplim-les i disfrutem d'aquesta meravella com és el cinema.
Moltes gràcies, Juli. Mentrestant, mentre arriba aquest moment, doncs tenim Netflix i altres plataformes. Podem veure, doncs, Menéndez, el dia del senyor, per exemple. Moltíssimes gràcies, felicitats per la pel·lícula i res, a seguir endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat, de tot cor.
Finestra indiscreta en punt de swing.
Seguim en companyia del desaparegut Tony Lewis. El moment que, mireu, finalment hem pogut, perquè deuen estar reunits i hi ha molta feina a fer després de la decisió d'ahir, amb la directora general de creació de la Conselleria de Cultura. Bueno, és de creació i més coses, que és la Rosa Tubau, que total, em penso que... Rosa Tubau, benvinguda, bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs des del setembre, oi?
Correcte, exacte, sí.
O sigui que has arribat en un moment molt fàcil.
Sí, bueno, però els reptes sempre són interessants a la vida.
D'acord, doncs escolta, Rosa, gràcies per atendre'ns. I a la primera part del programa hem tingut un ampli espectre de representants del món del cinema de Catalunya en diversos àmbits. Alguns entenen que s'han de prendre mesures, però no entenen la precipitació i creuen que hi ha certes discriminacions incomprensibles. I no entenen com, per exemple, i és la, ja trasllado les tres grans preocupacions, no? Com s'està afirmant constantment que el món de la cultura és un bé essencial i necessari i de cop i volta es tanca tot el món de la cultura. Però no entenen, i és la segona cosa, perquè han de tancar teatres, cinemes, el món de la música, etc., i en canvi no els museus o les galeries d'art, que diuen, bueno, és que no hi ha virus en allà, o encara que sigui el 30%, com els cinemes, i a més diuen que no hi ha hagut cap cas en els cinemes concretament. I finalment no entenen que el món del treball segueixi actiu i no hi hagi un confinament total per defensar l'economia del país, les empreses, els treballadors i tal, i llavors no entenen perquè les empreses culturals no són tractades al mateix nivell perquè donen la sensació que llavors són prescindibles, no? De que no són tan importants com la resta del teixit empresarial de Catalunya. Aquesta és una mica la inquietud que tenen, Rosa. No sé què els hi diries.
Bé, per fer així, intentar respondre a totes aquestes preguntes, jo el que diria és que ha estat molt important declarar la cultura com a bé essencial, perquè en aquests moments sabem, nosaltres hem estat, des del departament s'ha estat lluitant fins al darrer moment per mantenir el màxim de programació cultural, però malauradament el rebrot que estem patint d'aquest virus doncs no ens ho permet. Estem amb unes xifres molt elevades que no ens permet doncs socialitzar-nos ni la mobilitat. Això fa, i aquest és el fet que produeix, que malauradament haguem de tancar la gran part de la programació cultural. Per què afecta teatres, afecta cinemes? Doncs perquè doncs, en aquests espais s'hi concentra un nombre més elevat de gent, tot i que havíem aconseguit que els aforaments es restringissin al 50%, en aquests moments les mesures sanitàries no ens ho permeten. Sí que també hem de tenir present que hi ha una part en aquests moments de la cultura que sí que estarà oberta, com és en aquest cas els museus, els centres d'art, de creació, els arxius, les exposicions i les galeries d'art. Per què aquesta diferenciació entre el teatre, el cinema i aquests centres i aquestes activitats d'arts visuals estiguin obertes? Perquè en aquests equipaments l'assistència de gent és molt inferior, i el que sí que hem de lluitar és perquè la cultura, tot i que aquesta greu situació que estem vivint, doncs també hi puguem formar part de les nostres vides i ens ajudi a tirar endavant, doncs, a superar tota aquesta situació tan dramàtica.
Escolta'm, Rosa, d'acord, però deixa'm que digui un parell de coses, si em permets.
Ui,
i és que, a veure, jo no sé si heu anat molt al cinema entre setmana ni tant mateix els caps de setmana. És a dir, jo rarament em trobo amb més de 6 persones o 10 en una sala de cinema que hi caben 300. O sigui, que va més gent en el cinema que als museus o a les galeries d'art, no ho sé. Però ja voldrien tenir el 30% d'ocupació sí. Al que tenen dret ells. I, per altra banda, jo sé i vaig i visc en empreses on em relaciono amb mascareta i amb tot el que vulguis, però estem relacionant-nos moltíssima més gent dins de l'empresa i dels llocs de treball que no la gent que va al cinema. Ja no entro en el teatre i les altres coses, parlo del cinema. Clar, és molt difícil d'entendre això, molt difícil.
Nosaltres tenim claríssim que la cultura és segura. Vull dir que això, sense cap mena de dubte.
Doncs si ho és.
Qualsevol equipament cultural, qualsevol persona que hi assisteixi, no pateix cap tipus de risc perquè es compleixen estrictament totes les condicions. Però,
i llavors?
Perquè ja se sent pas, Àlex, que malauradament la decisió final no està a les mans del Departament de Cultura.
Ah.
És així. Vull dir, hi ha la situació pandèmica que ens trobem és molt elevada, i no permet tota una sèrie d'activitats. Com bé saps, hi ha molts, en aquests moments hi ha altres sectors tancats, hi ha molts sectors tancats. Per què? Doncs perquè el contacte, el fet de coincidir diverses persones en un espai, doncs els epidemiòlegs en aquests moments no ens ho aconsellen. Però també he de dir una cosa en positiu. També hem tret el compromís que en el moment que aquest rebrot sigui inferior a 1, l'activitat cultural arrencarà de nou. I això sí que és una fita que hem aconseguit.
Rosa, jo demano que traslladis totes aquestes reflexions del sector que ens han arribat aquí a la finestra indiscreta, a les converses que hem tingut avui, i que, en fi, que si el cinema i el teatre són segurs i no hi ha hagut cap cas i tal i qual, jo crec que, perdona, hi ha molts més casos a les empreses i no en aquests llocs culturals, i per tant la discriminació és dolorosa. És com dir la teva empresa i el teu negoci no m'importa i els altres sí. Això és molt difícil de mantenir, clar.
Àlex, això que comentes, vull dir, no dubtis que nosaltres no pensem així, al contrari. Vull dir, no hem estat treballant durant tot aquest mes per aconseguir que la cultura fos declarada essencial. Vam aconseguir que la cultura continués, que baixant els aforaments poguessin continuar amb una programació cultural, però malauradament el rebrot és tan enorme que en aquests moments s'ha restringit el que significa qualsevol activitat social. I malauradament la cultura es consumeix socialment.
Rosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, evidentment, al costat de tot el sector.
Comunica tot això a qui correspongui i que,
així ho faré.
I que la conselleria segueixi lluitant.
No ho dubto.
Perquè, a més, s'han promès una sèrie d'ajuts econòmics i de possibilitats, però, clar, tothom sap que no serà suficient per evitar molts drames. O sigui que...
Mira, avui parlant del sector del cinema, hem estat reunits amb el Camil Terrazón, amb la Isona Passola, amb l'Àlex Casanova, doncs, bueno, per buscar, perquè tenim molt clar que no podem perdre ni una sola sala de cinema. Això ho tenim claríssim, perquè les sales de cinema formen part de la nostra cultura i tenim la sort que Catalunya és un país que consumim molt de cinema.
Va.
I no podem deixar perdre aquests espais.
Confineu-nos a tots i jo crec que serà molt millor per tots i acabarem abans amb el problema. I, a més, t'ho diu una persona que té ganes de viure i, per tant, té ganes de ser confinada si amb això aconseguim viure. Però algú hauria d'analitzar una mica fins a quin punt ja estan pagant justos per pagadors i si no hi ha...
Ja saps que moltes vegades aquestes situacions porten aquestes injustícies. És cert que això...
Em quedo la teva paraula, injustícia. Bueno, en tot cas, Rosa... Bueno,
jo em crec que la cultura és segura i per això treballem, eh?
No ho dubto, no ho dubto. Parlem amb els de dalt. O els del costat, vamos. En tot cas, moltíssimes gràcies per venir a la finestra indiscreta. No és fàcil i, evidentment, sé que tot això fa plorar fins i tot els que prenen la decisió. Bona nit i una abraçada, Rosa.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
La finestra indiscreta.
Doncs bé, hem pogut parlar també amb una representant de la Conselleria de Cultura, com acabeu de sentir, i jo li agraeixo moltíssim, però he de dir que tinc la sensació de que tota la Conselleria de Cultura en aquests moments, en aquest govern, no és escoltada, no té poder d'influència i se la passen una mica pel forro. I ja està, vull dir, no tinc més remei que pensar això i dir això. Dit el qual, amigues i amics, entrem en un sector musical que sé que posarà una nota també altíssima al programa, perquè ve Carles Romero.
Les cançons de les nostres vides.
No necessitem presentació. Aquesta veu, aquesta guitarra, podria ser un tema de fa 40 anys perfectament, de l'època del Back in Black, i no, és un tema del seu nou àlbum, perquè aquesta gent són uns clàssics de tota la vida. Qualsevol cosa que fan és un clàssic instantani, com ho és el Carles Romero quan passa per la finestra indiscreta. Carles, benvingut.
Què tal? Molt bona nit, Afons.
I avui ens portes els més grans. El 13 de novembre, Power Up, el nou disc d'ACDC. Necessitàvem parlar d'aquest grup, però ja, eh?
ACDC, un grup clau per entendre el gènere del rock dur, un grup honest, un grup coherent, estilísticament anclat en el blues i el rock dels anys 50, però, clar, electrificant i supervitaminitzant la fórmula, no?, per constituir-se, millor dit, en una batedora, una piconadora de fabricar clàssics del rock des de principis dels 70. Una meravella que torni a estar entre nosaltres, el Fons Power Up, 13 de desembre.
Novembre.
Data clau.
Sonen a clàssic perquè, entre altres coses, les seves influències musicals, em deies, Angus Young o Malcolm Young, el seu germà, que malauradament ja va morir, però que ells passen totalment a moderneces de lo que se lleva de la onda que escolten.
Dues de les claus. La seva màxima i gran influència encara a dia d'avui és Chuck Berry, amb això ja pràcticament tot, i Angus Young només escolta músics i música facturada abans dels anys 60.
Comencem amb petites coses que han deixat pel cinema. Una que li agrada molt al Carles està amb Mad Max, l'original, la de George Miller del 79. I'm a fuel-injected suicide machine. Sentíem el tall que deia exactament això. I'm a rocker, I'm a roller.
I'm out of control. És difícil realment estar-se quiet mentre Bon Scott va cantant aquesta cançó d'aquesta manera tan accelerada i adrenalítica. Rocker, meravellós. Per què Mad Max? Doncs perquè Knight Rider, no?, que és el dolent de la pel·li de Mad Max, versió de George Miller, doncs en aquest atac de paranoia i d'ira que té, comença a cantar aquesta cançó amb el rocker, amb el roller, amb el out of controller, abans d'estavellar-se, no?, contra el cotxe d'un policia. Homenatge no declarat a aquesta cançó i al primer gran disc d'ACDC. Dirty Deeds Don't Dirt Cheap.
Comentaves Bon Scott, un dels debats, Bon Scott o Brian Johnson? Jo no sé si és perquè clar, l'evolució dels discos em porta més cap a la zona de Brian Johnson. A més, ell debuta amb Back in Black, que per mi és un disc inigualable absolutament. Jo em quedo amb Brian Johnson.
Jo em quedo amb Bon Scott. Va, al fons, així fem una mica de controvèrsia.
De rivalitat.
Jo em quedo amb Bon Scott. Per què? Perquè per mi en Bon Scott ha estat l'essència del grup. El so més genuí, més autèntic. Parlem de Bon Scott, que era un inadaptat social reconegut, alcohòlic, una persona extremadament violenta, però amb un carisma al dalt de l'escenari absolutament aclaparador.
Doncs mira, dels cotxes de Mad Max, els camions de Stephen King. Stephen King, mira que hi ha hagut adaptacions per parar un tren de les seves novel·les o relats curts.
Bones.
De molt bones. Ell només n'ha dirigit una i sempre em va sorprendre que triés un relat curt on els camions cobraven vida, que va ser una pel·lícula que aquí es va dir La rebel·lió de les màquines, em sembla.
En versió original, Maximum Overdrive. Una pel·li curiosa, una sèrie B, una pel·li amb un tràiler d'allò més
divertidíssim,
curiós.
Amb Stephen King presentant-lo si mateix.
Sí. I a més una pel·li que potser, perquè penso que no està fet amb una gran ambició, ni amb una gran, diguem, idea de fer la gran pel·lícula de terror de la dècada, doncs crec que és simpàtica, és divertida i jo crec que mereix una revisió. Què va passar en aquesta època amb ACDC? Al fons, ACDC estaven en una etapa creativament parlant bastant baixa i a nivell comercial també. els seus últims àlbums, Flick of the Switch, Fly on the Wall, estaven realment no funcionant davant la crítica, davant
Blow
el públic.
Blow Up Your Videos.
Blow Up Your Video va ser posterior, que van començar una mica a fer la recuperació. Però Stephen King els hi va encarregar la banda sonora d'aquesta pel·li de Maximum Overdrive, i què van fer? Van composar aquesta cançó expressament, Who Made Who, i van llançar un àlbum recopilatori amb Who Made Who i amb més clàssics de la banda. Va ser el principi de la recuperació d'ACDC.
Que consti que si heu llegit mentre escric, no?, de l'Stephen King, ell ho diu, només escric escoltant o ACDC o Metallica, que dius, home, tela, per concentrar-te, però m'encanta que tingui aquests referents. Tot acaba confluint, no?, el cinema de terror, Stephen King,
home,
el rock.
Home, és impactant quan estàs mirant els crèdits inicials de la pel·li i posa Music by ACDC, dius, crac.
Això és fort. Rock o heavy? Un altre dels debats.
Per mi, clarament, el gènere que millor defineix ACDC és rock and roll.
Rock, sí.
És influència del blues, de Chuck Berry, dels grans clàssics rockers dels 50. És rock and roll, però això, molt més adrenalític, molt més vitaminitzat i amb una intensitat i energia absolutament desbocades, no?
És brutal, cada temazo que posem, el Carles, l'Oriol i jo estem movent els caps, ballant putos ACDC, que bons són.
Quin plaer de secció, per favor, Alfons, quin plaer, m'estàs fent tan feliç.
Sí, sí, aquesta cançó, bé, jo vaig trigar molt a saber que aquests eren ACDC quan vaig veure aquesta pel·lícula als 10 anys, no?, que era L'últim gran heroi, sí? Aquella pel·lícula, sí, de Schwarzenegger, sí, on hi havia aquella barreja de realitat, ficció, de, sí, cine dins de cine.
Sí, sí, sí.
Però una de les gràcies és que la banda sonora estava composada de rock dur, també hi havia temes inèdits de Megadeth,
sí,
si no Alice recordo.
Sí, Alice in Chains, no recordo malament, també. Sí,
efectivament, i el mateix protagonista, que era el nen aquell que entrava dins de la pantalla, sí, amb Arnold Schwarzenegger, sí, sí, ho deia, no? Ostres, el rock dur, el no sé què, clar, estic dins de la peli, no? Uh-huh. Perquè sempre hi ha aquestes bandes sonores a les pel·lis, sobretot als 80, no? Uh-huh. Aquesta peli era del 93, però era una mica homenatge.
Sí, home, hi havia, en aquella època me'n recordo el You Could Be Mine, no?, dels Guns N' Roses, a Terminator 2, per exemple.
Uh-huh. Mentires arriscades, hi havia alguna cosa.
Exacte,
també.
Jo crec que és un gènere que es va associar al rock dur immediatament, no?, en aquella època, el cinema d'acció i el cinema d'aventures o d'herois d'aquest estil, no? Uh-huh. The Last Action Hero, una pel·li potser infravalorada, incompresa, a mi m'agrada, jo la trobo simpàtica.
Va ser un fracàs, però després s'ha reivindicat molt, realment.
Uh-huh. Uh-huh. I el més gran d'aquesta cançó, saps què va ser, Alfons?
Què?
Que en el videoclip que van fer, sortia Arnold, el mismíssim Arnold Schwarzenegger, disfressat d'Angus Young, amb la seva Gibson SG, i fent el pas de l'ànec, imitant a Chuck Berry.
I ho devia fer fatal. Perquè...
I ho devia fer absolutament horrible.
Val, perquè Schwarzenegger, home, és com el doble dalt, no?, que Angus Young.
Però
no?
La imatge és impactant. Va amb la gorra, els pantalons curts, fent el pas de l'ànec amb la guitarra, divertidíssim, la veritat.
Doncs, escolta, i un altre gran personatge que té molt sentit que li agradi ACDC és Tony Stark. A la segona part d'Iron Man, Tony Stark, Robert Downey Jr., recordo que aterrava, feia un vol d'exhibició, i quan, sí, aterrava sonava aquest Shoot to Thrill, i pensava, veus, o sigui, és el tio guai, el que tothom està durant i tal, i encara és guai que soni ACDC de fons. Per tant, vull dir, demostra que el tio és un, també és un vell roquer, no?
Home, el 2010, saltar d'aquella manera com un superestrella del rock amb Shoot to Thrill, és genial. Home, Jon Favreau, el director d'aquesta pel·li, un altre megafan, no sé si ho sabies, d'ACDC, i per Iron Man 2, de fet, van editar un disc amb 15 peces, crec, que era tota la banda sonora d'Iron Man 2, i tot eren cançons d'ACDC. Un disc que ha venut com 3 milions de còpies, una barbaritat, i que és una absoluta delícia, és una recopilació magnífica.
I sentit de l'humor tenia Jack Black, no?, aquí fent un homenatge a School of Rock, una pel·lícula que semblava que hagués de ser un desastre, i no, era bastant divertida, no?, al final.
Jo m'ho vaig passar pipa. A qui no li hagués agradat anar a una escola amb un profe així de música, no?
Sí, sí, clar, evidentment, no? I aquest és el tros final, no?, tocant ell amb els seus alumnes.
És el tros final, no?, que fan una versió de...
It's a long way to the top.
if you wanna rock and roll.
Meravellosa. Aquí és on sonen, al final de la versió original, gaites escoceses. No sé si ho recordes, al final del tema.
Sí.
I aquí és la connexió escocesa dels germans Young amb Escòcia, no?
Sí, 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 me'n recordo. Sempre que escolto aquest tema a casa meva, penso ara mateix els veïns em deuen estar maleint, perquè AC/DC i gaita a tot drap és bastant fort, realment, no? Una pel·lícula no tan memorable, però un tema que m'encanta, és el tema, de fet, per saltar i ballar quan estàs als concerts d'AC/DC, és... You Shook Me All Night Long, que sortia de la pel·lícula Destino de Caballero, aquella pel·lícula amb el pobre Heath Ledger, no?, que tenia aquesta cosa de pel·lícula medieval, però ens posem guais i fiquem temes actuals, no?
Bowie, Queen, AC/DC, Thin Lizzy... A mi, bueno, és una pel·li que és la gràcia, allò que era, aquests anacronismes, i que realment està... fusionen molt bé el que és la música popular, la cultura popular i l'edat mitja, segle XIV. Jo crec que la música li dona molta força, molta trempera a les imatges. A mi m'agrada molt. Curiositats d'aquesta cançó i d'aquest disc, al fons molt ràpid. Saps que Back in Black és el tercer disc més venut de la història?
Ho sé, darrere del Thriller, de Michael Jackson,
i l'altre va.
Un de Pink Floyd.
Molt bé, Dark Side of the Moon.
Sí,
molt bé,
sí, sí, això ho tenia estudiat.
I que segons la revista Guitar World, aquesta cançó està en el lloc número 80 de 100 dels millors solos de guitarra de la història.
¡Mano muerta!
No ens podíem oblidar Highway to Hell, evidentment, malgrat que estigui cantada per Florentino Fernández, Santiago Segura, Joaquín Sabina...
I ja està.
I el de Mojinos Escocíos, no?
Sí, no sé ni el nom, la veritat, amb total franquesa.
AC/DC.
Aviam, la secció té aquesta part de la versió freak, del final simpàtic, divertit, i bé, doncs m'he vist obligat una miqueta a recórrer a AC/DC. En fi, per mi és una versió per engarjolar-los a tots de per vida, directament.
Sí, efectivament. Podeu veure, si no, Partes Privades, aquella pel·lícula del Howard Stern, que acabava amb un concert d'AC/DC en directe i que era bastant més xulo. Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per portar-nos AC/DC. Serà difícil estar a l'alçada a la propera, però segur que ens portaràs algú meravellós.
Gràcies, Alfons. Molt feliç d'haver compartit amb tu aquesta estoneta amb AC/DC.
Los muertitos de Gurina.
David Starsky, policía de Bay City, mi compañero Ken Hutchinson.
¿Chicas?
Me llamo Stacy, ella es Holly.
Dios, me encanta cómo os movéis, es fantástico.
¿Y qué les trae por aquí, agentes?
¡Oh! La leche. Starsky, ¿es tu coche?
Ajá.
Doncs ja, a les dues gairebé tocades, uns muertitos i acabem el programa. Ha mort William Blind, el guionista de Raíces, el guionista de Purple Rain, la pel·lícula de Prince, que va ser també el creador de la sèrie Starsky Hatch, l'original.
I pensava que havia mort un d'ells.
William Blind. Ha mort Arvinder Greywall, el director artístic del Canadà, de gairebé totes les pel·lícules de la gran època de David Cronenberg, com Spider, Crash, Existence, etc. I també Amanecer de los Muertos. Poca conya. I ha mort el príncep Azim de Brunei, membre de la família reial que es dedicava a relacionar-se amb famosos i produir pel·lícules com Siempre estaré contigo, Hilary Swank, Lugares oscuros, Charlize Theron i Como reines, Shirley MacLaine i Jessica Lange. Ha mort Dolores Abril, cantant de copla, parella de Juanito Valderrama i paella de Juanito Valderrama, amb qui van cantar i van fer moltes pel·lícules junts. I, en fi, i va morir Ennio Morricone. Bona nit, amigues i amics. Us deixem amb Morricone i tota l'hora d'audiovisual amb moltes sorpreses. A reveure, Alfons.
Visca el cinema.
I ara veure, cinema.
Guillem, gràcies.
Jo no so com chiamarvi. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vignacche fino alla morte.